Ràdio Maricel a cel obert.
I és que aquesta denominació pot ser avui molt comuna als amics dels jardins. N'hi pot haver molts i a tot arreu. Miqui Marçal, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Però a Sitges hi va haver uns amics dels jardins.
Sí, sí, ja bé, aquesta entitat es va fundar l'any 51 i no consta l'any en què es va dissoldre, possiblement es va anar esgotant per ella mateixa, però durant la dècada dels anys 50 va tenir una activitat important dins del que era l'arranjament dels jardins de la vila.
Entesos. I, òbviament, en el marc del Corpus també.
Sí, sí, durant aquesta època en concret que parlaves abans, doncs van ser els encarregats de l'ornamentació de la catifa i altar del cap de la vila.
Doncs anem per parts, perquè si ara vostès s'imaginessin que hi hagués una mena d'associació que es digués Amics dels Jardins i que estés formada, entre altres, per...
Doncs, noms que us sonaran molt, Salvador Soler i Forment, Ramon Planes, Josep Mirabent i Castiel, aquests com a representants sitgetans,
sí.
Josep Artigas Cerveto, i després altres noms que si podem anar explicant després, Josep Maria Martino, Lluís Riudó Carol, Manel Graumàs, Francesc Armengol...
Quina llista, Miquel?
Sí, sí, o sigui, era una junta comparable al Barça de Josep Guardiola.
Per això mateix, eh? Quina llista, persones que tenien com a, diguem-ne, com a objectiu fundacional la cura de l'entorn...
Sí, sí, i tots ells presidits per Josep Maria Malagelada, que en certa manera, doncs, o sigui, primer es va nomenar el president i ell va ser el que es va buscar a la Junta.
Ens ho digui fa uns moments en Miqui Marçal, Josep Maria Malagelada i el seu fill, Fric Malagelada, tenen bona part de culpa d'aquest treball, no?
Més en Fric
que el seu pare.
Sí,
eh?
Sí, sí.
El seu pare, però, té la clau per al desenvolupament d'aquest treball. Anem per pas, però, perquè tot, ens deies, va venir d'un discurs de Corpus, d'un pregó de Corpus.
Tot va arrencar el pregó del Clavell de l'any 2006, que el va fer en Fric, i bé, jo aquell any vaig escoltar el pregó i quan va acabar doncs el vaig anar a veure i li vaig dir que havia estat molt interessant, sobretot les persones de les que ell havia parlat, i que allò doncs valia la pena fer-ne alguna cosa més, algun article per la Xarmada, alguna publicació pel butlletí del grup d'estudis, bueno, que allò mereixia anar més enllà d'un pregó. I em va dir, bueno, ja m'ho rumiaré, ja en parlarem. I la meva intenció era que ho fes ell, però al cap d'unes setmanes em va trucar, que si ens podíem veure, si sí, cap problema, i em va facilitar generosament tota la documentació que havia conservat el seu pare dels Amics dels Jardins. Em va dir que estava a la meva disposició i que la podia estudiar i que jo mateix fes el que creies més oportú.
D'acord.
Vaig analitzar aquella documentació, vaig veure que allò era un tresor.
Era un tresor.
I a partir de l'estudi d'aquesta documentació, doncs vaig anar elaborant aquest treball.
D'acord. Per un investigador, una documentació original és el que per un nen un tren elèctric.
Sí, sí, a més el fet de que òbviament és informació primària, és a dir, de primera mà i totalment inèdita, clar, era, o sigui, cada full que anaves passant era un descobriment. A més, clar, és molt agraït quan doncs la documentació està perfectament ordenada, completa. O sigui, bueno, va ser fantàstic.
O sigui que, per una vegada, perquè això no sovinteja tampoc, la documentació estava allò sistematitzada,
sí,
ordenada.
Sí, o sigui, era una persona molt ordenada. Era advocat, per tant, suposo que això
ajudava
a marcar, i bé, molt, molt completa.
D'acord. Sí, sí. La història, per tant, comença el 1951?
Sí, de fet,
la creació,
o sigui,
el
nucli del treball és del 52 al 57, 57, però es tira una mica abans i una mica després. Abans, per contextualitzar una mica els Sitges de l'època i la festa del Corpus de l'època, per una mica posar-ho tot al seu lloc, i després hi ha uns precedents. O sigui, el primer altar del cap de la vila no és el 52, o sigui, el 50 no hi ha cap altar, però ja es fa l'orfeó de la Coral de Barcelona, el cap de la vila fa una cantada durant el pas de la processó. I l'any 51 ja s'hi fa alguna cosa, un altar i una mica de catifa més elaborada.
O sigui, es comença a entendre el cap de la vila com un
sí,
lloc...
Sí, o sigui, ja s'entén com que dins de la processó és el punt més important, que mereix alguna cosa més que una catifa habitual. A més, és el lloc on es fa la benedicció, per tant, també doncs mereix tenir més un tractament especial. i llavors ja es fa alguna cosa. I l'any següent, un cop s'han fundat els amics, assumeixen com a secció o part del foment del turisme, perquè, o sigui, ells no són entitat pròpiament dita, sinó que són filial de l'Associació d'Amics dels Jardins de Barcelona i està lligada al foment del turisme.
D'acord.
Llavors ells són els que organitzen l'altar i catifa del cap de la vila, igual que també se n'encarreguen del seu cost.
D'acord, en el context de l'època feia quan que el concurs de catifes de flors estava en marxa? Va ser el 49?
Com a concurs és el 49, no? Però el 42 l'Ajuntament ja dona com una mena d'incentius econòmics a les catifes, abans eren individuals, o sigui, a les catifes per millorar-ne el disseny i per fer-les més lluïdes. O sigui, a partir d'inicis dels 40 ja es potencia les catifes de flors.
D'acord, o sigui que d'alguna manera s'oficialitza el 49, aquella pràctica, o sigui, que ja durant tots els anys 40...
I a més el que fa és unificant catifes individuals.
D'acord.
O sigui, diferents trams s'ajunten per fer catifes el que apareixen les col·lectives.
D'acord. Ara segurament els dissenyadors de catifes, no sé si dir que passen més desapercebuts o no, però en aquell moment ens deia en Miqui que els dissenyadors eren, diguem-ne, persones molt conegudes en el seu àmbit, no?
Sí, amb això els amics dels jardins ho tenien claríssim. O sigui, ells volien que el cap de la vila fos un referent no només dins del corpus, o sigui, dins de les catifes, sinó com a d'autor.
D'acord.
Llavors, òbviament era una junta directiva amb molta influència, o sigui, tenien molts contactes, molts venien de Barcelona i coneixien a molta gent. Per tant, van poder fer al cap de la vila dissenyadors, escenògrafs, decoradors, que en aquell moment eren de primera línia. I això es produeix des del 52 fins a l'any 57. O sigui, comença el Rafael Duran Camps, després el Manel Marí, que era dissenyador, decorador, escenògraf. Després el Manel Muntanyola, que també era un escenògraf, havia treballat al Teatre Nacional de Madrid. Després el Pere Pruna, l'Artur Carbonell. I després hi va haver també un altre que ara no recordo, el José de Zamora, que aquest va ser el més espectacular.
L'any 57 o
l'any 56?
El 56.
Sí, José de Zamora també era un pintor escenògraf, va viure a París molts anys, després de la Segona Guerra Mundial va marxar de França cap a l'estat espanyol i es va establir a Sitges, on va morir fins a l'any 71, que va morir, doncs ell va morir a Sitges. Molts d'aquests estaven vinculats a la colònia, també una part al Club de Mar. O sigui, eren gent que formaven part de la intel·lectualitat de l'època.
O sigui que sempre havia estat una feina d'encàrrec, per dir-ho.
Sí, era una feina d'encàrrec. Sí. Directament dels amics dels jardins.
D'acord. Com van ser rebuts aquests altars? Si és que en el seu moment per escrit hi ha alguna documentació que pugui certificar quin va ser l'estat d'opinió dels sitgetans davant d'aquesta proposta.
Inicialment van estar ben rebuts. Pràcticament ho organitzaven i ho feien ells, o sigui, l'associació, tot i que amb el temps van anar incorporant veïns del poble. O sigui, ells consideraven que la gent que feia les catifes dels trams ja tenien prou feina amb el seu tram corresponent, per tant, no volien afegir feina. Per tant, ells ho feien tot. Però a poc a poc van incorporar veïns del poble. Sí que és veritat que amb el disseny de José de Zamora va haver una polèmica bastant gran. Per mi, personalment, és el millor d'aquest període, és el millor disseny, però va causar certa polèmica pels elements que va fer servir.
Com era aquell disseny?
Era una mena d'altar
barroc. Ens el puguem més o menys imaginar. Sí, segur que algú de vostès ha vist alguna foto. Però,
sí,
però...
és molt característic perquè la part de dalt és com el Santíssim, amb la custòdia, llavors hi ha com unes aigües, i bueno, era molt peculiar, però com a conjunt, per mi va estar el més per mi el millor. I això ja va portar certa polèmica de que, clar, com que si s'encarrega a gent de fora, que són artistes, clar, vés a saber què ens faran.
D'acord.
I potser que la gent del poble hi pugui intervenir més. I aquí ja van començar a sortir...
És a dir, per si podia trencar amb la idiosincràsia sitgetana, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, I ja va ser un principi de crisi, diguéssim, amb l'organització d'aquest altar.
Perquè això més o menys va ser la balda de l'inici del decliu?
Sí, aquí va haver ja van sortir alguns articles a l'ECO que qüestionaven no només els dissenys, sinó el cost econòmic que això comportava. Curiosament, l'any següent ho fa l'Artur Carbonell, que és el primer, diguéssim, allò,
Sitgetà,
que ho fa.
Que el 55 ja havia presentat el nou disseny dels gegants, o sigui que d'alguna forma venia avalat.
I llavors és l'últim any, i a partir del 58 ja, llavors ho continuen fent persones no vinculades directament als amics, però bueno, és el primer any que ho fa en Jofre, l'Arturo Ríos, algun dels amics també sí. Ho fa, i això s'allarga fins al 62.
D'acord, i com deies tu, aquest període fins al 62 és aquell període en el qual el foment del turisme, sí, diguem-ne, que encarrega...
És el que anomeno de transició entre els amics dels jardins i quan s'encarrega cada any a una entitat diferent, llavors ja és la mateixa entitat la que es busca el dissenyador... Sí, em sembla que la primera entitat que ho fa el 63 és l'Associació Parroquial de l'Exeomo, i el disseny em sembla que el fa el Jordi Panyella. I l'any 62 hi hauria hagut converses perquè ho fessin els antics alumnes dels Escolapis, però no va acabar de tirar endavant.
Però sigui que en el fons la idea de fer un altar al cap de la vila va venir?
Va venir dels amics dels jardins, que van, en certa manera, van perfeccionar l'intent que s'havia fet l'any 51.
Miquel Marçal ha tingut accés a tota aquesta documentació d'en Josep Maria Malagelada, en la qual deies ja factures, pressupostos,
sí,
tot.
Sí, alguns dissenys.
Alguns dissenys?
Sí, sí. Dissenys.
Dels que es varen fer i dels que no es varen fer?
No, dels que es van fer.
Dels que es van fer.
Sí, sí, o sigui, dissenys originals.
És a dir, diguem-ne, propostes de disseny que varen ser descartades, no n'hi ha.
El que passa que a vegades entre el disseny i la realitat hi ha canvis, això ens passa, eh? Vull dir, no sempre és calcat, però sí, sí, ve a ser el mateix.
Què costava allò?
Econòmicament...
Si és que alguna sorpresa hi ha hagut en el...
No m'he ficat tant amb el tema de comptabilitzar, perquè a vegades les factures tampoc tenia la certesa de que estessin complertes. Llavors no volia arriscar-me a donar un preu, perquè no sabia si allà hi havia exactament totes les factures. Però clar, la quantitat de clavell era molt, molt gran, i no només es feien servir clavells, sinó altres tipus de flors. Que és que tampoc no... Clar, abans comptàvem per poms de clavell, i clar, amb un pom no sé quants clavells hi havia.
Entesos.
Però per exemple n'hi havia una que es van fer servir 38.000 clavells, i amb alguna altra quasi 2.000 poms de clavells, o sigui, eren quantitats grans. Eren dissenys, per això, que el bo que tenien era que estava tot molt integrat, o sigui, el conjunt. Eren dissenys que miraven molt
l'entorn urbà, sí?
el conjunt, o sigui, molt integrat, catifa amb ornamentació de l'altar.
Allò crearia escola?
Jo crec que que allò va crear escola. O sigui, va ser, per això jo li dic, les bases d'una manera d'entendre l'ornamentació del cap de la vila, perquè de fet l'esquema s'ha vingut mantenint fins ara. O sigui, han sigut dissenys diferents, però va ser un esquema que va marcar escola.
Perquè dins de la trajectòria, diguem-ne, del corpus ornamental al carrer, es poden marcar unes certes etapes? L'estudi històric del que és...
Ara,
i si és que...
jo crec que
si és cert que hi ha aquella època que molts tenen al cap.
Home, jo crec
és
que l'època d'or, per entendre'n, seria la dècada dels 50s i 60s. Sí, això és l'època d'or de les catifes, de la processó del corpus. Sí, aquesta època sí que està molt... Després, els anys 70, potser dels 70 fins a finals dels 80, es podria establir una altra època.
Okay.
Ja et dic, això ara és percepcions personals.
Però
hi ha un estudi.
Però per algú que s'ho ha mirat més, segurament...
Jo crec que des de finals dels 90 fins... Bé, jo crec que de moment encara continua més o menys igual. Hi va haver una revifalla i es pot considerar una altra etapa.
D'acord. Ho preguntava perquè des del punt de vista estètic, quines són les regles que marca aquesta època daurada del corpus? Tant en la confecció de catifes com en la confecció dels altars. Tant l'època daurada entesa en la seva globalitat com la que va marcar aquest període dels amics dels jardins.
Jo crec que el més determinant és el dibuix. O sigui, no té tanta importància la flor la quantitat, la varietat, el color, sinó el dibuix. O sigui, jo crec que el que més valor se'ls dona és perquè són dibuixos molt elaborats i, per tant, més dificultoses. O sigui, si un dibuix és molt elaborat, és molt més difícil de fer.
A jo partir
crec
de...
que la gràcia, o el que donaria la característica principal és el dibuix. O sigui, un dibuix molt elaborat, molt treballat.
A partir d'alguns criteris bàsics, dibuix geomètric sempre...
Sí, bàsicament el que coneixem com a sanefes. Sí, sí. Amb algunes excepcions i aquelles banderes que es van fer al carrer Parellades...
Sí, que tant se recorden
i
també.
Alguns, cap als anys 60 també es comencen a introduir altres elements. O sigui, ja no, allò, em sembla que hi ha algun any que fan com uns ocells, com unes flors i unes fruites, però almenys els 50 són les sanefes.
És una manera, no sé si dir, sitgetana de fer catifes?
No, jo no...
No ho podríem definir d'aquesta manera, eh?
No, perquè, per exemple, el primer tamp del carrer Jesús, que abans, jo recordo que potser algun any sí que feia sanefes, però ja fa molts anys que no en fa, i és, o sigui, és Corpus de Sitges, o sigui, aquesta catifa la veus... i no cal que t'ho diguin, que és de Sitges.
Vull dir,
no. El que potser sí que jo diria que és genuïnament del Corpus, sí, seria l'utilització dels clavells. A veure, genuí des de fa uns anys, o sigui, abans no s'utilitzava tanta quantitat de clavells.
Segurament perquè tampoc hi havia, exacte, possibilitats econòmiques.
A més a més, les catifes es feien a partir de les flors o dels elements que anaven a buscar els veïns, per tant... però sí que és veritat que hi ha un moment que entra en força l'utilització del clavell, i en aquests moments seria el tret identificatiu del Corpus de Sitges.
D'acord. Coincideix amb aquesta època el progressiu
no.
augment de l'ús del clavell?
No,
més
és
tardà?
Anterior.
D'acord.
És anterior. Sí, sí, s'utilitzen clavells, però més com a element ornamental que no pas com a part de la catifa.
Uh-huh. Els estatuts, les reunions, les actes de l'associació defineixen alguna cosa sobre... com creuen que han de ser cuidats els jardins de Sitges, com creuen que ha de ser l'ornamentació, com creuen que...
Jo no, o sigui, els llibres d'actes de l'entitat no els he llegit, no sé si existeixen o no, si prenien actes o no, però, per exemple, ells van fer l'ornamentació floral del baluart, o sigui, la part aquella...
El jardinet, aquest penjant del baluart?
Sí, i hi ha tot un estudi, o sigui, allò... Em sembla que es va publicar a l'antologia de Sitges. Hi ha un article explicant tot el procés d'aquest...
Que és sí, petit sí. El món, eh? Mirem aquell jardí i ens sembla...
Doncs
mira,
No només van fer aquell jardí, van fer aquella part del jardí, o sigui, allò
sí,
que està incrustat
sí, sí,
a la muralla.
Sí.
Després també, no sé si en algunes fotos s'ha vist que hi havia uns testos a la barana de pedra, entendre, a la barana
sí.
antiga, que hi havia, va haver una època que hi havia uns testos allà posats, doncs tot això també ho van pensar ells, tot el que és l'ornamentació, baluart, fragata, és dels Amics dels Jardins, de l'estació.
Els famosos jardins de l'estació.
La part de l'estació també és dels Amics dels Jardins. Una part del passeig, del passeig de la Ribera, també és d'ells. Els jardins de Santiago Rossinyol, que no han arribat mai a... també hi van tenir ells
jardins,
aquí als Pinsvens,
Pinsvens
que n'ha quedat la placa
sí.
doncs també ells hi
perquè
van
ara,
tenir
ara no, vaja, almenys hi vam passar fa no
per
massa
terra,
però quedava
per
terra, tot sí, bastant atrotinat
doncs, també ells hi van intervenir alguns donaven flors per terres del passeig o sigui, sí, sí van intervenir en diverses coses.
Amb un criteri, suposo, molt ornamental, no?
Sí, en aquest sentit, suposo que Lluís Riudó, que era el president dels Amics dels Jardins de Barcelona i és un referent, o sigui, en el món de l'arquitectura urbana, però en el sentit d'ornamentació de parcs i jardins,
sí.
era un referent. O sigui, hi ha bibliografia...
com podia haver estat Rubió i Tudurí en el seu dia a l'hora del disseny de jardins,
sí, sí.
etcètera.
Doncs ell era un referent en aquest aspecte i ell es va incorporar als Amics dels Jardins.
D'acord. Per tant, diguem-ne que alguns d'aquells elements tan identificatius i que ara ens semblen tan assumits
sí, són d'aquesta
època. En el seu dia van mereixer un treball
sí,
allò,
sí, un estudi minuciós de com havia de ser.
D'acord. Es diferencia molt el procés que puc veure en Miqui Marçal de l'elaboració del cap de la vila d'aquells anys amb el que pot ser el procés actual?
O sigui, el procés no ha canviat gaire. El que passa és que abans potser era més d'autor, o sigui,
la personalitat pròpia,
sí,
d'aquí.
I ara potser, des d'uns anys cap aquí, és més reflectir l'entitat a la qual representa
la
catifa de l'altar.
És a dir, que la personalitat, sí, sí, de la catifa vagi d'acord amb, sí, l'entitat de...
Per exemple, quan el va fer el Pere Pruna, va fer com una mena de l'altar estava tancat per uns plafons i allí va pintar uns àngels que, doncs, amb la seva... el seu estil pictòric, els àngels, doncs, hi tenen una significació. O, per exemple, em sembla que l'Artur Carbonell va posar una creu blanca molt alta. O sigui, era més d'autor que no pas ara.
Parlàvem de com es va anar diluint l'Associació de Jardins i com es va entrar en aquest procés de transició. Després d'aquests anys, l'associació no participaria en res més?
L'associació com a tal, no.
No.
El que passa és que sí que alguns membres dels Amics dels Jardins continuen vinculats al foment del turisme i col·laboren i participen de les festes del Corpus. Alguns, per exemple, a part de, ja quan eren Amics dels Jardins i després, feien l'ornamentació de l'exposició de clavells. O sigui, l'exposició de clavells no només es posaven
els textos
allà, sinó que hi havia tot un disseny en l'ornamentació com a exposició.
Això sí que ho hem perdut, doncs.
I això sí, això s'ha perdut.
És, sí, a dir, fer un disseny específic de l'exposició de clavells.
De l'entorn de l'exposició. Sí, sí.
Que en aquells moments era majoritàriament als Jardins del Retiro.
Sí, 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 va haver uns anys que sí, sí, va ser majoritàriament al Retiro.
Per tant, es feia un disseny específic també?
Sí, sí, per l'entorn.
D'acord. Aquesta documentació, per tant, neix i mor en un període històric,
sí,
molt concret?
Sí, sí, o sigui, la documentació personal,
sí,
comença el 52 i acaba el 57. Jo després, a partir de bibliografia i a partir de publicacions periòdiques, doncs vaig anar completant... la informació, contrastant dades...
Perquè
també
hi ha molta cosa escrita d'aquest període? O hi ha molta més més cosa recordada?
A veure, escrit poc. Hi ha dos treballs, que és el llibre de l'Antoni Miravent i el treball que també va ser un premi folclore del Frederic Montornès i Dalmau sobre el Corpus.
Sembla que va ser el segon premi folclore o el primer.
Sí, dels
primers.
Que estudien la festa, però no entren tant en la part més de disseny, i clar, jo em centro en aquest període. O sigui, el treball del Frederic Montornès és més de reflexiu sobre la tradició, o sigui, el Corpus com a tradició, i el llibre de l'Antoni Miravent és més una crònica any per any de tot el que va passar, que enfatitza molt més l'exposició de clavells que no pas la part de les catifes.
D'acord. Tothom tenia claríssim que els elements religiosos havien de ser, sí, protagonistes al,
sí,
cap de la vila?
Sí, això era una cosa
inqüestionable.
Condició sine qua non. Fins i tot hi hauria hagut la possibilitat, que al final no es va materialitzar, però si s'hagués fet avui estaríem parlant d'una cosa excepcional, que Salvador Dalí hagués fet...
l'altar del cap de la vila?
Hi havia, sí.
En algun lloc consta aquesta proposta?
A veure, hi va haver una... O sigui, l'any 52, Dalí visita Sitges, coneixia molt el pintor Bruno.
Uh-huh.
Doncs eren amics, o almenys tenien una relació bastant propera. I és el que arrel d'aquesta visita, el Pere Collill hauria proposat de que se li podria demanar a Salvador Dalí que fes un any la catifa,
sí, sí,
i el,
sí,
tal,
sí,
al cap de la vila. Però en aquell moment es va considerar que l'art de Dalí
era
estava
excessiu,
molt allunyat del que havia de ser el cap de la vila, i es va desestimar.
D'acord.
Però si se li hagués demanat...
Tindria força relació amb el que ens deies, no? Que el cap de,
sí,
la vila, diguem-ne, personalitzat en l'obra d'un artista, podia no encaixar,
sí, sí, sí,
amb la visió de molts sitgetans.
El raonament que va fer va ser aquest, la seva concepció de l'art i el seu estil no se deien
amb
el que havia de ser l'altar, i no es va fer. L'any 55...
I ara aquí fem una cara com allò de dir, bé, tant que parlem de Rossinyol que estaríem parlant de l'altar de Dalí d'aquell any, no?
Sí, sí. Que
fos
això...
del dret, del revés, hagués agradat o no.
Sí, però haguéssim tingut...
Un Dalí al cap de la vila.
És a dir, potser això explica també la controvèrsia que hi va haver amb el disseny de José de Zamora l'any 56.
Sí, sí. I el disseny de José de Zamora
no,
no era pas...
No, jo tampoc no el veig tan, tan... Clar, el veig a ulls del segle... Bueno, de sí, finals sí. del segle XX, no? Però tampoc no el veig tan... Jo
tan,
dic, a nivell
tan trencador.
De conjunt, jo, vaja, per mi és el més espectacular, el més... Però, clar, també s'ha de posar la mentalitat de l'època.
Uh-huh. I bé, doncs, mira. Si hi hagués hagut la sí, possibilitat, sí, sí, sí. probablement...
O sigui, la idea hi va ser.
La idea hi va ser.
No va anar més enllà.
Algú va pensar, Pere Coll va pensar, arran de l'amistat entre Salvador Dalí sí, i Bruno, de la coneixença...
Sí, que se li podria haver demanat de fer-lo.
Endavant. Quan va presentar aquest treball al Premi Folklore de Sitges en Miqui Marçal?
Doncs el vaig presentar a principis de juliol. Sí, sí. O sigui, el treball el vaig començar el 2006.
Sí, sí.
I, bueno, pues, pràcticament he estat tots aquests anys...
Entre una cosa i l'altra, sí, evidentment, està clar.
Això, però treballant. I llavors, quan el vaig acabar, doncs, mira, vaig pensar que valia la pena, doncs, mira, provar a veure si es mereixia el premi i ja està. Les biografies em va costar molt de trobar. Hi ha gent que és de primera línia, però a vegades
no
surten les enciclopèdies. Això va ser la feina que més em va costar, i després establir els períodes. O sigui, la documentació era molt clara, però clar, quan dius això és entre aquest any i aquest any,
que no...
està segur que quadra i que, bé, jo crec que es pot parlar d'aquest mm-hmm. període en concret.
Una qüestió final, què quedaria per estudiar, bàsicament, de la història del corpus, diguem-ne, de la postguerra fins avui? Si és que hi ha algun aspecte bastant fonamental que queda encara sense...
Home,
sense tocar massa.
Jo crec que falta, que com per exemple també falta amb la Festa Major, un estudi de l'evolució com a festa. O sigui, tenim moltes dades. O sigui, sabem quan va ser el primer any que es van posar les primeres espardenyes, però una història de la festa, la seva evolució... No ho tenim.
D'acord. O sigui, una certa interpretació de
sí,
les dades històriques.
Sí, sí, no només això, les dades ja les tenim, però falta un estudi potser més sociològic, o sigui, més de com va lligada la festa a la societat, per què hi va. I potser seria estudiar una mica això, com evoluciona en funció de com evoluciona la societat.
També. Perquè en el corpus, evidentment, sense que estigui escrit o massa escrit, al cap de tothom hi ha... el traspàs de dijous a diumenge.
Exacte.
I aquell punt d'inflexió. No?
La processó que es redueix. Clar, desapareix, la processó es redueix. Es redueix per uns motius. Hi ha carrers que deixen de fer catifa. També hi ha uns motius. O sigui, mm-hmm. tot va lligat. I faltaria potser estudiar, o sigui, estudiar més aquesta part, no? Més de, bueno, l'evolució, paral·lelament a l'evolució.
Perquè des del punt de vista de dades, xifres i persones, diguem-ne que sí. allò bàsic està...
El bàsic està. Sí. Sí, sí.
El treball es titula L'Alta i la catifa de flors del cap de la vila 1952-1957, les bases d'una manera d'entendre el seu disseny, 25è Premi Folklore de Sitges, el premi instituït per Jofre Vila, i ha anat a recaure aquest treball de Miquel Marçal. Miquel, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Felicitats. Gràcies. Fins a propera.
Fins a propera.